Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sabadell ha llançat avui la segona setmana amb el toc de queda en vigor entre la 1 de la matinada i les 6 del matí. Ningú no es podrà moure pel carrer si no és per un motiu de força major. L'objectiu és evitar els botellons i reduir la interacció social per intentar frenar els casos de Covid disparats en el darrer mes, sobretot entre la gent jove. Sabadell és un dels 165 municipis de més de 5.000 habitants que estan afectats per la mesura, avalada ahir pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tots ells tenen una incidència superior als 400 casos per cada 100.000 habitants en l'última setmana. En el cas de la ciutat, aquesta taxa és de 548 contagis. És divendres 23 de juliol. Així encetem el Notícies Migdia.
Titulars.
Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia.
Divisió política per la rebuda institucional d'avui a l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell.
L'Ajuntament ha acollit la recepció que ha comptat amb l'absència de l'alcaldessa Farrés i la resta de regidors del PSC, així com també dels edils de Ciutadans. Amb tot, Forcadell, recentment indultada, ha agraït la rebuda i ha rememorat el seu passat com a regidora d'Esquerra al consistori sabadellenc.
I vaig descobrir una ciutat emprenedora i treballadora i una gent ferma i compromesa amb els valors socials. Mai no ho oblidaré. Ser regidora de Sabadell ha estat una de les experiències més boniques i enriquidores de la meva vida. Per tant, gràcies als sabadellencs i sabadellenques.
La recepció s'ha fet en compliment de la resolució aprovada el 12 de juliol passat per la Junta de Portaveus, amb el sí de la sòcia de govern, Marta Morell, qui avui ha fet de mestra de cerimònies al Saló de Plens.
Els Jocs Olímpics de Tòquio ja són en marxa.
En aquests moments es du a terme la cerimònia inaugural d'una cita marcada per la pandèmia i per l'absència de públic als recintes esportius. 4 sabadellencs i 9 representants del Club Natació Sabadell prendran part en els Jocs i avui us oferirem un reportatge en clau Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Estel Figueres, molt bon dia.
Hola, aquest divendres la calor serà intensa. De fet, ja hem arribat a superar els 38 graus anglès, encara amb una temperatura que podria enfilar-se una miqueta més. També a Girona hem arribat a fregar els 38 graus i a Ponent esperem que aquesta tarda puguin arribar a superar els 39, fins i tot a fregar els 40 graus en alguna localitat. Tot també arran de costa ja s'han arribat a donar les màximes i han arribat a voltar els 30 graus a molts punts del litoral. Per exemple, a Barcelona ciutat hem arribat fins als 33 graus durant aquesta jornada de divendres. Sembla que tot això vindrà acompanyat amb una massa que ens arriba del nord d'Àfrica, que va acompanyada amb aquest augment de la temperatura i també amb pols sahariana. Tot això ve acompanyat amb alguns intervals de núvols mitjans que faran acte de presència durant la tarda i deixaran el cel mig ennuvolat, sobretot a les comarques de Lleida. De cara al dissabte se'n retirarà aquesta massa d'aire més càlida i deixarà el pas a una massa d'aire una miqueta amb una temperatura una miqueta més baixa i, per tant, ja no parlarem de temperatures màximes extremes i la calor remetrà una miqueta de cara al dissabte. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora els principals problemes els trobem a les dues rondes de Barcelona. A la ronda litoral hi ha retencions cap al nus de la Trinitat. També hi ha circulació lenta a la ronda de dalt en sentit nus de la Trinitat. I a aquesta hora també hi ha tallat un carril a l'autovia A2 a l'altura de Jorba i en direcció a Lleida a conseqüència d'un vehicle avariat. També hi ha circulació lenta en aquest tram. Situació del transport públic, Marc Roca des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs a hores d'ara podem parlar d'un matí de divendres molt tranquil a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. Per altra banda, recordem que aquest diumenge dia 25 de juliol entra en servei la nova parada Ernest Lluch de la línia 5 del metro de Barcelona, la qual connectarà les estacions de Collblanc i de Pubilla Cases. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia i bon cap de setmana.
Passant 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell, encara a partir d'avui, la segona setmana de toc de queda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va autoritzar ahir la pròrroga del confinament nocturn entre la 1 de la matinada i les 6 del matí en 165 municipis catalans de més de 5.000 habitants i amb una incidència elevada de la Covid-19. Després d'una setmana amb restriccions, Sabadell continua amb una incidència acumulada de 548 casos per cada 100.000 habitants en els últims 7 dies. El llindar fixat pel govern català per no aplicar el confinament nocturn és de 400 casos. El segon toc de queda de l'estiu estarà en vigor, com a mínim, fins al 30 de juliol.
Així és una mesura que se suma a la resta de restriccions aprovades per la Generalitat i que s'aplicaran durant tot l'estiu, tal com s'ha avançat des del govern català. Es tracta del tancament de totes les activitats a quarts d'una de la matinada, reunions socials d'un màxim de 10 persones, la prohibició de menjar i beure en grup al carrer i l'obligació d'efectes culturals amb aforament limitat i tots els assistents asseguts. L'alcaldessa Marta Ferrés veu amb bons ulls mantenir el confinament nocturn, però encara va més enllà.
És una mostra que, òbviament, la situació epidemiològica encara és molt, molt complicada. Com ja vam dir en el primer toc de queda, s'ha demostrat que és una mesura que funciona, però, òbviament, continuar insistint en el que també dèiem fa una setmana, és a dir, el toc de queda per si sol no té sentit, el que hem de fer és continuar vacunant i, per tant, sobretot en aquells col·lectius més joves que tenen més dificultats en aquests moments per trobar punts de vacunació, doncs, òbviament, que es pugui agilitzar al màxim la posada d'aquesta vacuna per intentar combatre la Covid.
Tot plegat a l'eix mentre la pandèmia no afluixa a Sabadell.
Correcte, en els últims 14 dies la taxa acumulada és de 1.125 casos per cada 100.000 habitants, la mateixa que ahir. El risc de rebrot ha minvat una mica i ara se situa als 1.158 punts, així com la velocitat de contagi, que també ha retrocedit ara fins l'1,02. Amb tot, en les últimes 24 hores, a Sabadell s'han declarat 285 positius més per coronavirus, que eleven el global de contagis fins ara als 23.911. En canvi, no s'ha notificat cap mort i es mantenen les defuncions en 568. Pel que fa a la vacunació, a hores d'ara ja hi ha 121.774 sabadellencs amb la pauta completa i 136.979 amb almenys una dosi del vaccí.
I sobre vacunació n'ha parlat avui la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
I ha avançat que caldrà una tercera dosi del vaccí per fer front a les noves variants del virus. Darias ha dit que encara està per determinar quan s'haurà d'administrar, però que ha apuntat que el més probable és que ens neguem de vacunar un cop l'any contra la Covid.
En marxa la vacunació dels catalans residents a l'exterior.
El col·lectiu ja pot demanar cita per vacunar-se a diferents punts habilitats. Per fer-ho cal estar inscrit al registre de catalans a l'exterior i haver tramitat la targeta sanitària individual. Els ciutadans que viuen fora i que es vacunin a Catalunya hauran de ser el país per la segona dosi i completar així la pauta.
En clau internacional, Itàlia imposarà restriccions als no vacunats contra la Covid-19 per accedir a bars, restaurants, cinemes o concerts.
El govern italià ha anunciat que a partir del 6 d'agost serà obligatori per accedir a l'oci un passaport verd que acrediti almenys la primera dosi del vacuna, haver sopat el virus o tenir un test negatiu en les últimes 48 hores. L'executiu de Mario Draghi segueix els passos de França, que ha aplicat mesures similars per fomentar la vacunació al país.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I és un altre dels temes del dia. Sabadell rep Carme Forcadell amb l'absència destacada de l'alcaldessa Marta Ferrés. A la recepció institucional a l'expresidenta del Parlament hi han assistit els regidors d'Esquerra, la Crida i Junts i també els diputats sabadellencs de la CUP i els republicans. En canvi, el PSC i Ciutadans han optat per no fer acte de presència.
I en aquest context, la tinenta d'alcaldessa i portaveu de Podem, Marta Morell, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda a Carme Forcadell. En el seu Parlament ha fet una crida a l'entesa entre totes les formacions polítiques pel bé de la ciutat.
Però siguin quines siguin les posicions de partida de cadascú, al final hem de ser capaces de posar-nos d'acord per fer un projecte de ciutat i un projecte de país en el qual totes i totes ens reconeguem en la nostra diversitat política. I és amb aquest esperit que aquesta tinenta d'alcaldessa entén la recepció que fem avui com un acte que fa palès el nostre desig d'entesa.
Una idea que ha recuperat Forcadell, qui ha demanat als regidors que posessin la vida dels ciutadans al centre de la política i no la política al centre de la vida. També ha recordat que han estat 39 mesos empresonada i, sortint una mica del guió previst, ha fet una crida a gaudir dels petits plaers de la vida.
Per què se'n parla tan poc de felicitat, de la felicitat dels ciutadans i ciutadanes en el món de la política, quan la felicitat és el que tots busquem al llarg de la nostra vida? Atrevim-nos a parlar de felicitat. a buscar la felicitat dels ciutadans i ciutadanes. Aquest hauria de ser l'objectiu més important de la política, perquè és el que tots volem.
També ha recordat el seu pas com a regidora de l'Ajuntament, on diu va descobrir que Sabadell és una ciutat treballadora i compromesa amb els valors socials. També ha agraït el suport de les persones que cada dia han reivindicat la llibertat dels presos independentistes a la plaça de Sant Roc.
La reunió institucional ha estat possible gràcies a una moció presentada a la Junta de Portaveus pels partits independentistes que va rebre el suport també de Podem. El PSC i Ciutadans hi van votar en contra i els seus regidors han decidit no participar de l'acte.
Els socialistes consideren que Forcadell divideix la societat i que la recepció és una ús partidista del Saló de Plens de l'Ajuntament. També consideren que no és el moment, just després dels indults, de fer aquest tipus d'homenatges. Per tot plegat, ni els regidors ni l'alcaldessa han assistit a l'acte. Una decisió, aquesta d'última de Marta Ferrés, que ha estat criticada pel portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández.
Crec que l'absència de l'alcaldessa demostra una vegada més que no és l'alcaldessa de tots. Aquella persona que fa d'alcalde està per sobre dels partits. És un càrrec de representació institucional. I avui era una recepció institucional. Avui ha estat una militant del PSC la que no ha vingut i s'ha absentat aquell que fa d'alcalde o d'alcaldessa de la ciutat.
En canvi, el portaveu de Junts, Lluís Matas, ha estat més conciliador.
Valorem i respectem qualsevol posició de qualsevol partit o qualsevol col·lectiu respecte a la presència o no en aquest acte d'avui. I nosaltres no entrarem a valorar qui era, qui no hi era.
Finalment, Ciutadans s'ha limitat a comentar que la seva formació no rep delinqüents i ha qualificat la recepció de circ separatista.
Més coses en clau política. El contracte del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, una concessió administrativa que ostenta Esmarza des del 2012, ha tornat a la palestra mediàtica. La Crida ha decidit portar-lo al jutjat contenciós perquè resolgui si és nul o no. En una roda de premsa aquest matí, els cridaires han assegurat que el recurs és l'única via que els ha deixat el govern municipal després que no hagin fet cas als seus requeriments.
En dues ocasions, el gener del 2020 i el gener del 2021, els regidors de la Crida han instat l'executiu local a portar el contracte de la recollida d'escombraries i la neteja viària a la Comissió Jurídico Assessora, però en cap de les dues n'han obtingut resposta. Davant del que qualifiquen inacció per part de l'equip de govern, els cridaires han decidit portar el contracte d'Esmarza a la justícia. La regidora de la formació, Anna Lara, diu que aquesta actitud del govern bipartit els porta a pensar el pitjor.
Aquesta actitud doncs, ens obliga a pensar una mica el pitjor, i és que perquè si el PSC pensés que va adjudicar correctament el contracte, no entenem que li faci tanta por portar-lo a la Comissió Jurídica Assessora. Hem donat moltes opcions al govern per demostrar un canvi, per fer les coses bé, han tingut terminis de sobre, hem forçat des de totes les maneres possibles que teníem dins de l'administració com a grup municipal de que tiressin endavant i han exhaurit totes dues vies que els hem posat davant sense respondre de cap manera.
Els regidors de la Crida han explicat que presenten el recurs en solitari i que la decisió forma part de l'obligació de fiscalitzar els serveis municipals externalitzats, com és el cas. En aquest sentit, han tornat a defensar la municipalització de la recollida d'escombraries i la neteja viària i han tornat a preguntar a l'equip de govern en quin punt es troba la liquidació de 2017. Uns diners al voltant del 1 milió d'euros que l'Ajuntament avança, però que si la concessionària no gasta, hauria de retornar.
Un minut per arribar al punt de 3:15. Recuperar el bosc de Can Feu tal com era fa més de 100 anys. Aquesta és la proposta de l'Associació Cultural del Castell de Can Feu per a la futura urbanització de l'espai després del soterrament dels ferrocarrils. Aleix González, president de l'entitat, apunta per què volen que l'espai recuperi l'essència original.
Va sortir fa poc les bases de l'urbanització del soterrament del tren, de les vies, del passeig. I també la segona fase era també urbanitzar tots els terrenys d'aquí del voltant, que era part del bosc de Can Feu original, una llesca molt petita. Sí que és cert que nosaltres, en l'altre concurs que es va quedar anul·lat per aquella cosa de forma, no? Hi havia doncs, arquitectes que havien dissenyat la part del bosc que no era ben bé un bosc.
En l'actualitat només es podria reinstaurar un petit tram del camí de Sant Quirze i alguns elements arquitectònics com l'antic pont de pedra. L'espai que coincideix amb aquest antic bosc és, segons l'associació, entre un 8 i un 10% de l'original i serviria per tornar-hi a fer activitats culturals. Per això l'entitat i veïnat de Gràcia i Can Feu han presentat una recollida de firmes per fer pressió a l'Ajuntament ara que la urbanització del Castell de Can Feu serà un dels projectes que opti als fons Next Generation.
Notícies migdia.
I l'Ajuntament també ha rebut avui els 11 millors alumnes de Sabadell que han superat el 9 a les proves de la selectivitat. De la cinquantena d'alumnes que han assolit aquesta nota, el consistori ha volgut reconèixer l'esforç acadèmic a les proves d'accés a la selectivitat amb una rebuda institucional que, pels efectes de la pandèmia, ha hagut de fer a l'eix en línia amb les famílies, els alumnes i també el professorat.
Així és, Núria. I tant el regidor d'Educació, Manuel Robles, com l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, han destacat el valor i l'esforç dels centres, els alumnes i les famílies. Per cert, Robles els ha recordat que aquesta carrera formativa encara és molt més llarga.
El més difícil, evidentment, és mantenir-vos amb aquesta actitud proactiva i amb aquesta capacitat, amb aquest esperit de sacrifici, de dedicació als estudis, perquè així continuareu creixent, tant professional com personalment. Felicitats, enhorabona a tots, enhorabona a les famílies.
En total s'han reconegut la tasca d'11 alumnes de 10 centres, 3 d'ells públics i que són de Sabadell, que rebran a partir de dilluns un diploma de l'Ajuntament signat per l'alcaldessa i amb un val per un import de 150 euros a la llar del llibre. De fet, una de les alumnes reconegudes, Aina Subirats, de l'Escola Industrial, ha volgut també reconèixer la tasca de docents en pandèmia i té clar què farà l'any que ve a la universitat.
El centre, perquè al final en temps de pandèmia han ajudat molt a facilitar poder aprendre, poder fer classes online, però demanar ajuda als professors sempre quan necessitàvem. I bueno, l'any que ve faré medicina i estic molt contenta perquè, tot i que ha sigut difícil arribar fins aquí, doncs al final tots els que estem aquí ho hem aconseguit.
Una opció, la de medicina, que repeteix entre molts d'ells, ja que les carreres de medicina o algunes de les científiques registren les notes de tall més altes.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Vitamina.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. L'equip del Vitamina marxa de vacances. Tornem al setembre. Però, ei, que teniu ràdio per estona tot l'estiu, cada divendres i dissabtes a partir de les 11 de la nit, música electrònica sense interrupcions. Que tingueu molt bones vacances, descanseu i seguiu-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina Dance. Tu posa la ràdio, nosaltres la música.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Reprenem la informació en clau general i comencem per l'incendi forestal de Torroella de Montgrí, que ja afecta unes 10 hectàrees.
Durant la nit s'ha aconseguit tancar gairebé tot el perímetre de l'incendi. Aquest matí es mirarà de tancar també amb el suport aeri, segons un comunicat del govern. Bombers de la Generalitat han treballat amb 62 dotacions terrestres, aprofitant al màxim de la baixada de temperatura, l'increment de les humitats relatives i la pèrdua d'intensitat del vent que bufava la zona.
Pedro Sánchez assegura a Los Angeles que aspira a convertir Espanya en el Hollywood europeu.
El president del govern espanyol ha definit Los Angeles com unes bases del pla, al qual destinarà més de 1.600 milions d'euros per potenciar el sector audiovisual espanyol. El projecte inclou avantatges fiscals per a les produccions que se situïn a Espanya amb l'emissió d'un visat especial per agilitar l'arribada de professionals al país.
I el Tribunal de Comptes ha donat 2 dies a la Generalitat per entregar físicament els avals de la fiança de 5,4 milions d'euros que l'òrgan exigeix a una quarantena d'ex dels càrrecs del govern per l'acció exterior entre els anys 2011 i 2017. En cas que el Tribunal no rebi els avals, en les pròximes 48 hores es procedirà a l'embargament dels béns de les persones afectades, entre elles i el sabadellenc Josep Suárez, exdelegat del govern al Regne Unit. Anem a la informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Des de la 1 del migdia es troba en marxa a l'Estadi Olímpic de Tòquio la cerimònia d'obertura dels Jocs de la 32a Olimpíada, uns Jocs que també són els de la pandèmia, sense públic a les graderies i endarrerits un any. Un cop més, però, compten amb una nombrosa participació sabadellenca. És un reportatge que ens ha preparat el Pau Vitori amb l'aportació de veus d'experts en la matèria.
Música.
4 sabadellencs i 9 esportistes del Club Natació Sabadell. Aquesta és la nòmina de participants que tindrà la ciutat al Japó. Una xifra prou significativa, però que suposa una davallada respecte de les últimes cites olímpiques. A Rio, per exemple, van ser 5 representants de la ciutat i 18 del club. A Londres, 8 i 15. A tots dos jocs es van aconseguir les primeres medalles de la història de Sabadell. Mati Ortiz i Maika García en waterpolo al 2012 i Lucila Pasqua en bàsquet al 2016. Les opcions en aquest 2021 semblen intactes. Repassem els noms dels quals haurem d'estar pendents a Tòquio.
Handbol.
Aleix Gómez serà el primer sabadellenc que entrarà en competició. Ho farà demà a 9:15 del matí en el debut de la selecció espanyola d'handbol contra Alemanya. Després vindran Noruega, el Brasil, França i l'Argentina en aquesta fase de grups. El combinat de Jordi Rivera és el vigent campió d'Europa i bronze mundial, però a una cita olímpica mai ha passat de la tercera plaça, l'última l'any 2008. Per l'extrem de 24 anys del Barça, els de Tòquio seran els seus primers Jocs Olímpics. Bernat Correro és jugador de l'OAR.
Comparteix posició amb el Ferran Soler, que sí que és veritat que potser juga una miqueta més, però bueno, en general jo crec que es parteixen molt els minuts. L'Aleix quan surt bueno, ja s'ha demostrat perquè a la final de l'Europeu tira un últim penalti que pràcticament dona la victòria i no li tremola el pols. Llavors l'Aleix ara ja ha d'anar agafant més responsabilitat. És un tio que, bueno, que no li pesa la pressió, ja s'ha vist, està jugant al Barça, el millor equip del món, i ho juga tot.
Un Aleix Gómez inclòs en el set ideal de l'última Champions que recull el testimoni d'Ashvin Wildeboer, Cristian Tello o Xavi Vallès, els últims esportistes sabadellencs masculins que van participar fa 9 anys a Londres.
Waterpolo.
És la disciplina que més representants del club ha portat als Jocs en els darrers anys. Enguany, però, gairebé sota mínims. A la competició femenina hi van 4, les sabadellenques Maika García i Judit Forca, Laura Ester i Irene González. A la masculina, només l'agarenc Bernat Sanahuja, després de quedar-se fora Sergi Cabanes i Edu Lorrio. Amb el permís de l'equip femení dels Estats Units, Espanya va amb aspiracions màximes. Les noies, actuals campiones d'Europa i subcampiones del món, debuten demà a les 11:20 contra Sud-àfrica i després es veuran les cares amb el Canadà, els Països Baixos de Sabrina van der Sloot i Marche Keuning, dues representants més del club, i el Brasil. David Palma és el tècnic de l'Astral Pool femení.
Estem a la banda contrària d'Estats Units, no? Que és el Coco, la top campió olímpic, i intentar no quedar quartes, evidentment, perquè tenim un grup que has de guanyar aquí a Austràlia, teníem Austràlia, teníem Holanda, tres equips que intentar aconseguir la primera plaça, creuar en un quart, i el que sempre diem, no? És un partit de quarts i després, bueno, si ja toca Rússia, pues hem de seguir de... Ja està molt igualat.
Per la seva part, els nois, subcampions continentals i mundials, comencen diumenge a la mateixa hora contra un dels cocos, Sèrbia. També han de jugar a la fase de grups contra Montenegro, el Kazakhstan i Austràlia.
Natació.
Acostumats també a tenir una bona representació del club en els darrers anys, amb els Ashvin Wildeboer, Judit Ignacio i companyia, l'única nedadora present a Tòquio enguany és Marina García. Als 27 anys, la cita de Tòquio arriba en plenitud per la nedadora barcelonina, que l'últim cop va participar a Londres quan en tenia 18. La seva prova estrella, com no, seran els 200 braça, on compartirà protagonisme amb l'andreuenca Jessica Vall. José Antonio del Castillo Casti és un dels entrenadors de García al club.
Està al millor nivell de forma de tota la temporada. Nosaltres vam plantejar un treball general del setembre al desembre allà a Benadà amb la marca mínima. Després hem anat a més específic a mirar què han anat passant els mesos. A l'europeu del mes de maig va nedar més ràpid que la marca que havia fet el mes del desembre. I ara els símptomes dels entrenaments és que està bastant forta, que està millor que tot el moment que hem treballat abans. Llavors, ella està al rànquing sobre la 20. L'objectiu real és passar el tall de semifinals. Està entre les 16 millors. I un cop estiguem allà, doncs no renunciar a res, evidentment.
Per cert, situació curiosa, la de la natació al Japó. Al contrari del que passa habitualment, les eliminatòries seran a la tarda i les finals al matí, és a dir, a la matinada nostra. El debut de Marina García a les sèries dels 200 braça serà dimecres de la setmana que ve, quan faltin 8 minuts per la 1 del migdia.
Natació artística.
Una Carbonell està en notícia a la prèvia dels Jocs denunciant les dificultats per compaginar la competició amb la lactància. Ella va ser mare l'any passat i l'ajornament dels Jocs l'ha afavorit perquè no tenia previsió de participar-hi al 2020. Ara bé, als 31 anys li arriba l'última oportunitat olímpica, a la qual va ser plata i bronze al 2012. Aquest cop, però, competirà per equips després de classificar-se al preolímpic de Barcelona. Emma García és nedadora artística sabadellenca del duet mix de la selecció.
Tant la Ona com l'equip sencer han treballat moltíssim, han suat i han plorat i han lluitat i han entrenat el que no està escrit, o sigui, moltíssim. S'ho han currat moltíssim. Realment jo he vist una millora molt gran durant aquests anys i aquest últim any, encara que hagi sigut una putada, per així dir-ho, amb tot el Covid, han acabat de millorar molt.
En el programa aquàtic, la natació artística anirà al final de tot. Haurem d'esperar fins al 6 d'agost per veure el debut de la representant de Natació Sabadell a la rutina tècnica. L'endemà nedarà la lliure.
Okay, herba.
Aleix Gómez, Maica García, Judit Forca i Albert Beltrán serà el quart atleta sabadellenc als Jocs. Un nom gairebé desconegut pel públic local en un esport eminentment agarenc. Aquest red stick de 27 anys va néixer a la ciutat i fins als 12 hi va residir abans de mudar-se a Matadepera. Ara juga a l'Atlètic Terrassa i ha estat convocat per anar a Tòquio, però com a suplent. La flama olímpica està a punt d'engegar-se i fins al 8 d'agost el món sencer mirarà cap al Japó.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I fa uns minuts també ha estat presentat Ramon Folk com a nou jugador del Centre d'Esport Sabadell. El migcampista reusenc ja fa dies que s'entrena amb l'equip, però encara tenia pendent comparèixer davant dels mitjans. A l'acte de benvinguda que ha tingut lloc a les instal·lacions del Cercle Sabadellès hi ha assistit el Sergi Parc. Molt bon dia, Sergi.
Bon dia, Núria. Seguint la línia de les presentacions del Sabadell en el marc de diferents campus de futbol, avui ha tocat en el d'Andrés Iniesta. Folk ha parlat així dels seus primers dies com a arlequinat.
Del tècnic ja me n'havien parlat, ens coneixíem una mica i la veritat que molt bé, no? I sobretot la plantilla, els jugadors que han continuat m'han agafat amb els braços ben oberts i la veritat que sóc un més i com que sabem que pròximament arribaran més jugadors, doncs ja em sento com un més per acollir els nous que vinguin.
Al seu costat, com és habitual en aquests casos, l'ha acompanyat José Manzanera. El director esportiu no ha donat més detalls sobre l'interès en fitxar l'extrem Jacobo González.
Jacobo és un excompañero de Ramón, es un jugador con contrato y a partir de ahí no puedo decir nada más. Al final son épocas de muchos rumores, de muchos nombres, de muchos perfiles, pero tiene contrato allí y al final yo no hablo de jugadores que no sean nuestros.
Manza també ha carregat durament contra la figura d'Adri Cuevas després que el migcampista finalment no renovés i optés per marxar al Badajoz per les formes. Ho ha volgut diferenciar del cas Guruceta, del qual el director esportiu ha dit que sí que va ser transparent. A més, ha tornat a descartar la renovació d'Iker Undabarrena precisament per l'arribada de Ramon Folk.
L'acte de presentació s'ha celebrat després d'una nova sessió d'entrenaments al CAR de Sant Cugat de l'equip d'Antonio Hidalgo.
Sí, el tècnic de Canovelles ha parlat en les últimes hores per primer cop després de les vacances. Ho ha fet als canals oficials del club, tot recordant d'entrada que enguany han pogut descansar de forma adient.
Aquest any hem tingut més vacances de lo normal. L'any passat va ser molt dur físicament pels jugadors i anímicament per tothom. Van patir tots moltíssim i ja tenien ganes de tornar a la gespa, de tornar a treballar. És cert que aquest any veurem moltes cares noves i amb ganes de que vinguin totes aquestes peces, no?
Un Hidalgo que també s'ha mostrat optimista amb aquesta temporada, especialment per la previsible tornada del públic als estadis.
Gràcies, Sergi.
A tu, Núria.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Així hem arribat pràcticament al punt de les dues. Només falta un minut per arribar-hi. Nosaltres marxem. Posem punt final al Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Rubén Estevez a la redacció. I tornem dilluns a la mateixa hora a partir de 2:15. Mentrestant, podreu estar molt atents i informats al portal de continguts de l'emissora, les nostres xarxes socials i aquest vespre amb una nova edició del Notícies Vespre a partir de les 7. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.